Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les dues. Salut ja detecta gairebé 3.000 contagis diaris de coronavirus. Feia 4 mesos que no se'n confirmaven tants, això en un context d'incertes encara sobre els efectes de la variant Omicron, però el director d'anàlisi i desenvolupament de l'Institut Global de Barcelona, Rafael Vila San Juan, ho té clar.
No en tornarem a la situació anterior. Això pel que fa al global. I no tornarem a la situació anterior precisament perquè tenim moltes més eines de les que teníem fa un any. I això és així.
De fet, el creixement dels contagis no està afectant tant els hospitals com en anteriors onades.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Aquesta mitjanit, a més, recordem, entrarà en vigor l'obligació d'ensenyar el passaport Covid per entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran. De seguida, tota l'última hora de la pandèmia. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El mercat de treball també se n'està recuperant d'aquesta pandèmia. Les dades d'atur del novembre són històriques.
Ha estat, de fet, el millor novembre des de 2007 a Catalunya. Ara mateix hi ha poc menys de 370.000 persones apuntades a les llistes de l'atur. Els sindicats, però, denuncien que només el 17% dels nous contractes són indefinits.
24 persones ja s'han acollit a la llei de l'eutanàsia.
Va entrar en vigor fa 5 mesos i Salut n'ha fet balanç. En aquest temps s'han presentat en total 53 peticions. N'hi ha que s'estan tramitant i 3 s'han denegat. 90 professionals sanitaris s'han declarat objectors de consciència.
Joan Laporta avisa que el Barça no podrà fitxar al mercat d'hivern si no marxa algun jugador.
El president Blaugrana ho ha dit en l'acte de suport a la Marató de TV3, en què Barça, Espanyol i Girona han anunciat que lluiran el logotip de la Marató en un partit de Lliga abans d'acabar l'any.
Hay un margen salarial que el Barça pues lo tiene muy reducido, ¿no? Y para que pase lo que estás diciendo, primero tendríamos que ampliar ese margen salarial. Y eso, la única manera de ampliarlo es pues que salieran algunos jugadores.
Laporta també ha dit que la renovació de Dembélé s'està allargant més del que voldrien, tot i que espera que el francès pugui quedar-se al Barça.
En el vessant esportiu, els Blaugrana són ara 13 punts del Madrid, que hi va guanyar el partit que tenia pendent.
El de la novena jornada contra l'Atlètic Club de Bilbao, victòria per 1-0, i els blancs són líders ara amb 7 punts d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat. Pel que fa a la Copa del Rei, l'Espanyol és l'únic equip català que s'ha classificat per la segona ronda. En canvi, l'Europa, el Cornellà i el Nàstic van quedar eliminats. Aquesta nit juga el Girona a les 8 al camp del Porto Llano i en directe
i l'últim titular pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Les ventades guanyen protagonisme altra vegada. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, amb el pas de les hores. El vent guanyarà protagonisme, especialment cap a les comarques del sud, cap a l'Alt Empordà, el Pirineu i el Prepirineu, amb cops que poden superar els 90 km per hora, per tant, molta precaució, i continuarà la nevada cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, al de Ribagorça, i també a Andorra, amb una cota que baixarà fins als 800 metres a última hora del dia. A la resta, més clarianes, això sí, amb algun ruixat aïllat entre les comarques de Girona i de Barcelona, i amb aquest ambient que continuarà fred.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1 migdia.
Les dues i pràcticament 4 minuts. Entrem en matèria. El Departament de Salut ha diagnosticat gairebé 3.000 contagis nous de coronavirus les últimes 24 hores. És la xifra diària de casos més alta dels últims 4 mesos, des de principis d'agost, per tant. El creixement dels contagis també fa augmentar la pressió hospitalària, però no tant com en d'altres onades. Avui hi ha 148 malalts a les UCI, són 3 més que ahir, Laia Colomer.
En total, als hospitals hi ha gairebé 700 persones ingressades, en són 694, una dotzena més que ahir. D'aquestes, 148 són a cures intensives. També escala 6 punts el risc de rebrot, que ja és de 341 punts, mentre que la velocitat de propagació es manté a 1,35. En les últimes 24 hores, les funeràries han notificat 7 morts més de Covid. Davant d'aquestes dades, el director d'anàlisi i desenvolupament de l'Institut Global de Barcelona, Rafael Vila San Juan, demana anar amb peus de plom les properes setmanes, sobretot amb el pont de la Puríssima i el Nadal a tocar. El món a RAC1 ha demanat prudència en les trobades amb amics amics i familiars.
No cal anul·lar els restaurants. El que sí que cal és intentar no fer sopars massius a menys de 50 centímetres de distància. Això, una mica de prudència, sempre va bé, sobretot perquè tenim una onada aquí.
La incidència acumulada ja és de gairebé 260 casos per cada 100.000 habitants, mentre que fa una setmana era de 170.
Doncs bé, per intentar frenar el creixement dels casos, recordem, a partir d'aquesta mitjanit entrarà en vigor l'obligació d'ensenyar el passaport Covid per accedir a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran. Això a menys que el Tribunal Superior de Justícia doni la raó a un advocat que ha recorregut la mesura. Segons publica La Vanguardia, considera que el passaport discrimina les persones que per raons mèdiques no es poden vacunar perquè les obliga a fer contínuament proves per poder accedir a aquests espais. Mentrestant, la patronal de les residències Acre insisteix a demanar que aquest passaport també sigui obligatori pels treballadors, no només pels visitants, per protegir els avis que viuen a les residències, que sovint tenen altres malalties greus de base.
Una de les persones que s'hi ha trobat és el Llorenç Prat, a qui li van enviar a casa un treballador que no estava vacunat per cuidar la seva dona malalta d'Alzheimer precoç. Al món RAC1, el Llorenç ha explicat les conseqüències per la seva dona si hagués d'ingressar a l'hospital.
Jo els vaig demanar que, per favor, que m'enviessin una que estigués vacunada, perquè el problema amb els malalts d'Alzheimer no és ja que puguin emmalaltir d'alguna cosa diferent, no? Sinó el problema és que s'hagin d'hospitalitzar, perquè llavors perden el món de vista i fan unes baixades cognitives i emocionals brutals.
Ara l'Ajuntament de Barcelona li ha adjudicat un altre treballador, però amb la condició que no li pregunti si està vacunat.
Mentrestant, experts i governs de tot el món continuen molt pendents del possible impacte de la variant Omicron. En aquest sentit, els primers indicis que té l'OMS indiquen que sí que podria reinfectar persones que ja han passat la malaltia, però que tant elles com els vacunats estarien protegits d'emmalaltir greument i de morir l'aia.
Ho ha dit la vicepresidenta del grup assessor tècnic sobre l'evolució del SARS-CoV-2 de l'Organització Mundial de la Salut, Anne von Goldberg. Segons els primers estudis, la variant Omicron no seria més transmissible que la Delta, però sí que tindria la capacitat d'infectar les persones que ja han passat la malaltia prèviament. Per això podria contagiar molta més gent. Ara bé, creu que igualment estarien protegits de malaltir greument.
Creiem que la infecció prèvia no protegeix d'una nova infecció amb la variant Omicron. Ara bé, esperem que sí que protegeixi d'emmalaltir greument, d'haver d'hospitalitzar i de morir.
El mateix diu passaria amb les persones vacunades. Doncs bé, davant l'amenaça de la variant Omicron, els experts consideren imprescindible accelerar la vacunació dels països més pobres. Ara bé, el mecanisme COVAX acabarà l'any incomplint els seus compromisos. El director d'anàlisi i desenvolupament de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Rafael Vilà San Juan, ha explicat també al món RAC1 que només se n'han repartit una de cada quatre.
Nosaltres ens havíem compromès a portar 2.000 milions de vacunes quan acabés l'any. 2.000 milions. A dia d'avui hem portat 550. 2.000 milions són les vacunes per cobrir el 20% dels 91 països de renda baixa del món. I el compromès era arribar a l'estiu de l'any que ve al 70%. Amb això és amb el que podrem començar a pensar en controlar la pandèmia.
Vila San Juan també ha criticat que els països més rics ja tinguin emparaulades més dosis de les que necessiten, fins i tot abans que es produeixin.
Ho dèiem també en començar, l'atur a Catalunya ha baixat fins a nivells similars als dels últims estius d'abans d'aquesta pandèmia. El d'aquest any ha estat el millor novembre pel mercat de treball des del 2017, per tant, des d'abans també de la crisi financera. A Catalunya ara mateix hi ha poc menys de 370.000 persones apuntades a les llistes de l'atur i al conjunt de l'Estat 3.257.000. El president espanyol Pedro Sánchez treu pit que el mercat laboral s'ha recuperat d'aquesta crisi a una velocitat mai vista abans.
España está en un pleno e intenso periodo de recuperación económica con un impulso cada vez mayor a medida que avanza el año, que este ha sido el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica, que tan solo en un año y medio hemos superado los niveles de empleo previos a la pandemia, mientras que en la anterior crisis, la crisis financiera de 2008, ese proceso nos costó a nuestro país más de una década.
Govern, sindicats i patronals coincideixen aquesta vegada que les xifres que s'han publicat avui són molt bones, Montse Martí.
Parlen d'un novembre històric de rècord en reducció de l'atur. A més, el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, diu que hi ha diversos indicadors que permeten ser optimistes.
Baixa l'atur fins a nivells de juliol del 2019. I estem parlant que la baixada respecte al novembre del 2020 suposa la major reducció interanual de la història. És aquell 23,7%. Tenim la meitat de joves aturats respecte a l'any passat. I en temes d'afiliació a la Seguretat Social ens trobem amb el millor mes de novembre de la història.
Durant l'últim mes s'han signat a Catalunya 282.000 contractes de feina. El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ho celebra, però avisa que només el 17% d'aquests nous contractes són indefinits.
Són bones notícies les que tenim de l'atur, però seguim treballant per acabar de manera estructural amb aquest mercat de treball dualitzat entre temporalitat i el treball estable, no? I aquesta és la tasca que hem d'aconseguir amb la derogació de la reforma laboral.
La baixada de l'atur de novembre s'explica sobretot per l'augment de la contractació a les comarques de Barcelona. Cada dia han trobat feina més de 250 persones. A Lleida també ha baixat força l'atur, però les comarques de Tarragona i Girona s'han mantingut força estable.
Doncs, tot i que aquesta reducció històrica de l'atur a Espanya continua sent l'estat de la zona euro amb més desocupats, el percentatge doble la mitjana europea.
El 14,5% de la població no té feina, mentre la mitjana a Europa és del 7,3%, segons l'Eurostat. Espanya és el país amb més desocupats, després hi ha Grècia i Itàlia, a l'altre costat República Txeca, els Països Baixos i Alemanya, que són els països de l'euro que tenen menys persones sense feina. Pel que fa als joves a Espanya, la taxa d'atur juvenil se situa al 30%. Només Grècia està pitjor.
RAC 1 migdia.
Ho acabem de saber, la Fiscalia del Tribunal Suprem ha decidit prorrogar les investigacions sobre el rei emèrit. Segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar RAC1, la fiscal general de l'Estat ha donat el vistiplau per allargar les diligències fins al juny, a l'espera que arribi nova documentació des de Suïssa a Madrid. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, sí, en teoria el termini per finalitzar les investigacions s'acabava el dia 17, però fons fiscals ja van avisar la setmana passada que les diligències no es tancarien fins passat Nadal perquè encara havien d'arribar uns documents que han demanat a la justícia de Suïssa. Però sembla ser que aquesta documentació trigarà i és per això que la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, està d'acord en allargar les investigacions uns mesos més. Després, tot apunta que la causa s'arxivarà perquè els suposats delictes s'haurien comès quan Joan Carles I encara era monarca i, per tant, era inviolable. Recordem que la Fiscalia del Suprem té tres causes obertes contra el rei emèrit, una per les adjudicacions de l'AVE a la Meca, una altra per l'ús de targetes opaques i la tercera per un trust a l'illa de Jersey.
Gràcies, Mar. Mentrestant, la llei de l'audiovisual va camí de provocar una doble crisi, d'una banda dins del govern espanyol i de l'altra de legislatura, amb els pressupostos generals de l'Estat. Unides Podem reclama protagonisme, avisa que no els poden deixar al marge de les negociacions perquè els seus vots són necessaris. I en aquest context, Oriol Junqueras insisteix que si no hi ha canvis, retiraran el seu suport als comptes. Sílvia Solanes.
A Unides Podem no se li ha posat gens bé que el PSOE negociés la llei de l'audiovisual només amb Esquerra. És per això que el seu portaveu, Jaume Sens, ha llançat aquest avís des de TV3.
Em sembla molt bé que la part socialista del govern, la part majoritària, negociï amb Esquerra Republicana el contingut d'aquesta llei, però volíem recordar que els nostres vots també compten i que, de moment, no s'ha assegut el Partit Socialista amb nosaltres en aquests últims 3 mesos per negociar amb nosaltres i resoldre les discrepàncies que també tenim amb el Partit Socialista.
Qui també avisa és Oriol Junqueras, el president d'Esquerra, amenaçat des de Ràdio 4 de retirar el seu suport als pressupostos generals de l'Estat. Ara bé, la vicesecretària general del PSOE, Ariadna Lastra, no se l'acaba de creure.
Si no hi ha acords en qüestions fonamentals per la societat catalana, per l'economia catalana, és molt difícil que hi hagin acords en moltes altres coses. Tot està relacionat amb tot. És molt difícil, per no dir que és impossible, destriar una cosa de l'altra.
No, yo estoy convencida que los presupuestos generales del Estado salen adelante. Ya está, se terminó su tramitación en el Congreso, ahora está en el Senado. No corren ningún riesgo, ahora lo que estamos es en la ley audiovisual, en que sea una ley.
Esquerra insisteix que la directiva europea permet obligar les plataformes internacionals a complir un mínim de català, en aquest cas un 6%.
A tot això, el Parlament demanarà al govern que doni suport a la distribució de productes audiovisuals en català per ampliar l'oferta del cinema. Ho proposava una moció del PSC, que ha rebut el suport d'Esquerra, Junts i els Comuns. Els socialistes també demanaven suport als escriptors catalans que escriuen en castellà, però aquest punt no s'ha aprovat. El Parlament també ha refermat el compromís de tirar endavant els Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus. Ha aprovat una moció del PSC que ho reclamava gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya i Esquerra. Ara bé, els dos socis de govern s'han dividit a l'hora de parlar del projecte del Hard Rock Café a Vilaseca. Parlament, Adrià Santa Susagna, bon dia.
Bon dia. El Parlament reclama al govern que doni suport als Jocs Olímpics d'hivern sense fer cap referència al referèndum que té previst impulsar el govern. Això ha provocat l'abstenció de Junts per Catalunya i Esquerra, tot i que Junts ha deixat clar en tot moment que estan a favor de tirar endavant el projecte. En parlen els diputats Ramon Tremosa, de Junts, i Àngel Albert Montalà, d'Esquerra.
Junts
va impulsar aquesta candidatura. Volem el mateix per la Seu i pel Pirineu que per Barcelona, una campanya de publicitat enorme on milers de milions de persones de tot el món puguin conèixer el nostre patrimoni.
Lideratge és compartir amb el territori el compromís de transformar un projecte per fer-lo a ulls del món diferent, sostenible i ambiciós, per transformar el territori i portar-lo a votació en un referèndum.
Resultat d'una moció del PSC que també reclamava donar suport al projecte del Hard Rock Café a Vilaseca. Aquí sí que els dos partits de govern han quedat dividits, Junts apostant per fer-lo i els republicans de nou abstenint-se. El diputat socialista Òscar Ordeig els ha demanat que es mullin.
No sabem si estan a favor a la consulta dels Jocs Olímpics, votaran a favor o votaran en contra. No sabem si l'aeroport votaran a favor o votaran en contra. No sabem si el Hard Rock Café votaran a favor o votaran en contra. Estan a favor o en contra. Jo crec que la gent ens vota perquè siguem clars.
Per la seva banda, la CUP ha carregat contra els partits de govern per voler impulsar projectes turístics de masses.
Gràcies, Adrià. Les nuclears catalanes estan preocupades. Diuen que se'ls està acabant l'espai on guardar els residus radioactius que generen el combustible gastat. Els titulars de les centrals alerten que si no s'accelera la construcció de nous magatzems de residus radioactius a les mateixes nuclears, Ascó i Vandellòs 2 hauran d'aturar l'activitat el 2026 i el 2027. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Per construir el que tècnicament es coneix com a magatzem temporal individualitzat al mateix emplaçament de cada nuclear, es necessita un mínim de 5 anys entre tota la tramitació i les obres. A les nuclears catalanes se'ls acabarà en 6 anys, a molt estirar, l'espai actual on guarden el combustible irradiat que generen al produir l'electricitat. Ascó està ja al 75% de la seva capacitat i Vandellòs 2 va pel mateix camí. Parlen des de les centrals catalanes de cursa contra rellotge. José Antonio Gago és el director general de les nuclears d'Ascó i Vandellòs 2.
Si en el año 2027 para la recarga de primavera de Vandellòs no disponemos de un ATI en operación, la central tendrá que esperar parada hasta que esa instalación esté operativa.
Els municipis on hi ha implantades les centrals ja s'han posicionat en contra públicament de que es construeixin els nous magatzems de residus radioactius. Uns magatzems que les nuclears volen que siguin prou grans com per guardar tots els residus nuclears que generin fins al seu tancament. Un tancament que el govern espanyol preveu per d'aquí a 10 anys.
Doncs precisament, gràcies Esteve, de cara al tancament de les centrals d'Ascó i Vandellòs, el govern ha anunciat un fons de 24 milions a l'any per compensar les pèrdues que pot comportar per les comarques properes, calculant que seran uns 3.000 llocs de feina de manera directa, Elena Soler.
Serviran per nous projectes que fomentin la diversitat econòmica i la competitivitat d'aquestes zones. Els diners del fons sortiran de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen sobre el medi ambient que es va crear l'any passat i que ja quedarà recollit en la llei que acompanya els pressupostos de la Generalitat, segons els consellers d'Acció Climàtica i Empresa, Teresa Jordà i Roger Torrent.
Fermament, fermament compromesos amb la desnuclearització de Catalunya abans del 2040. És indubtable que s'ha de fer d'una manera justa. No volem que ningú quedi enrere.
Amb aquest fons actual que es finançarà a partir de l'impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Per tant, tenim una eina per desplegar aquesta transició.
Confien que servirà per compensar les 5 comarques més afectades, el Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera i el Baix Ebre.
I no ens movem encara de les comarques de Tarragona perquè el Tribunal Suprem acaba de donar llum verda al desmantellament del Castor. La sentència tomba el recurs presentat per la promotora del magatzem de gas contra el tancament i desmantellament de la instal·lació, tal i com va aprovar el govern espanyol el 2019, Esteve.
La sentència del Tribunal Suprem no entra, de fet, al fons de la qüestió, però el que diu és que si la promotora del magatzem de gas ja va renunciar a la seva instal·lació, que va passar a mans del govern espanyol després del seu tancament provisional l'any 2014, no pot reclamar que s'aturi el seu desmantellament posterior. Per tant, llum verd a la pràctica a tancar el Castor per sempre més i desmantellar-lo tal i com proveu el govern espanyol. Això sí, no hi ha per ara cap calendari. El govern espanyol, de fet, encara està pendent de segellar de manera definitiva els pous on es va començar a injectar el gas ara fa més de 8 anys. Uns pous que estan tancats amb uns taps, segurament ho recordareu, que són provisionals i que ja van caducar ara fa més de 2 anys.
Tanquem ara sí línies amb Tarragona, fem una pausa, un minut i mig, i fem balanç de la llei de l'eutanàsia.
RAC 1.
Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades?
Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
Sabies que gràcies a fer el manteniment de la teva caldera aconseguiràs un estalvi a la factura del gas? No esperis més i contracta ara el manteniment anual de la teva caldera des de 9 euros al mes i passa un hivern ben calentet. Connecta't a roigsat.com i gaudeix d'un 15% de descompte amb la contractació online. Roigsat, com a casa, enlloc.
El Pessebre dels Estels torna a la Masia de Castelló. Vine a veure com els carrers d'aquest poble medieval de Vandellós s'omplen de vida els dies 11, 12, 18 i 19 de desembre. I podreu visitar més de 40 escenes amb un recorregut adaptat a les mesures anticovid. Enguany les entrades només es poden comprar per internet a través del web www.masiacastelló.cat.
La Vanguardia et porta la guia McCarthy amb els 1.000 restaurants més interessants de Barcelona, Madrid i el País Basc. Una selecció única en què es valoren el menjar, el servei i la decoració per descobrir on mengen els que en saben. Aconsegueix la guia McCarthy per només 14,95 euros. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC 1. RAC 1 migdia.
I arribarem a 2:45. 24 persones a Catalunya ja s'han acollit a la llei d'eutanàsia els primers 5 mesos de l'entrada en vigor. Són gairebé la meitat de les que des de que finals de juny ho han demanat, i 14 peticions més s'estan tramitant. En aquests 5 mesos 90 professionals s'han declarat objectors de consciència.
És el primer balanç que ha fet el Departament de Salut de la llei de l'eutanàsia des que va entrar en vigor el 25 de juny. En aquests 5 mesos han demanat acollir-s'hi 53 persones. D'aquestes, a 24 ja se'ls ha aplicat i 4 més estan pendents de fer. Hi ha 14 peticions més tramitant-se i 2 persones s'han fet enrere. També n'hi ha 6 que han mort abans que resolgués el seu cas. Fins ara només se n'han denegat 3, perquè segons la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Azucena Carranzo, incomplien els requisits.
Precisament perquè són molt poques i per mantenir l'anonimat de les persones no podem dir exactament els motius, però sí que podem explicar que el que és molt important és que s'ajustin a llei. Si no és una malaltia incurable, amb patiment insufrible, que no tingui guariment, això no entra dintre del tram que pugui aplicar-se.
En tots aquests mesos, només 90 professionals sanitaris s'han declarat objectors de consciència. Són 77 metges, 12 infermers i un farmacèutic.
La justícia investiga la mort d'un jove a Badalona, qui els Mossos havien reduït el dia anterior amb una pistola elèctrica, una tàser. Els Mossos avalen l'actuació dels agents, assegurant que van seguir en tot moment el protocol i que la gravació dels fets ho demostra, però entitats com Iridi han demanat una investigació independent. Benet Iñigo.
Va ser dijous, la família de la víctima va demanar la intervenció de la policia perquè l'home havia tancat en una habitació a la seva mare i la parella d'aquesta i els amenaçava amb 2 ganivets. No era el primer cop que aquesta persona protagonitzava incidents similars. Els Mossos hi van anar i el van acabar reduint, paralitzant-lo amb una descàrrega elèctrica. Segons el director de la policia, Pere Ferrer, hi van anar acompanyats del SEM i tota la intervenció està gravada en vídeo i, per tant, es van complir tots els protocols. N'ha parlat a TV3.
El protocol s'ha aplicat correctament. De fet, després de fer ús del dispositiu conductor d'energia, la persona, quan aconseguim que, doncs, amb la contenció, doncs, detenir-la, encara estava conscient i seguia verbalitzant, doncs, algunes expressions, doncs, fent referència fins i tot a les armes blanques. I, per tant, doncs, en el moment de l'ús de les tàser, un cop estava detingut, seguia conscient i se'l va poder traslladar.
L'home, però, va morir un dia després, ja a l'hospital, per una aturada cardíaca. Des de la CUP, el diputat Xavier Pellicer ha reclamat que es prohibeixi l'ús d'aquesta arma.
Pistoles tàser són armes letals i el Parlament de Catalunya mai hauria d'haver autoritzat la seva utilització. Exigim la fi de l'ús per part de cossos policials d'aquestes pistoles.
Els Mossos estan pendents ara de l'autòpsia, que podria donar pistes si la descàrrega està vinculada o no a la mort de la persona detinguda.
La família que va morir dimarts en l'incendi d'un local ocupat a Barcelona també va ser víctima d'una de les màfies que s'aprofiten de la vulnerabilitat de persones sense recursos. Segons ha avançat La Vanguardia, havia pagat 700 euros per viure a l'antiga oficina bancària de la plaça Tetuán.
Aquesta parella ja havia pagat abans per poder accedir a un infrahabitatge. Havia pagat fins a 1.000 euros a un clan familiar per entrar a un pis de la mina Sant Adrià del Besòs, però un any després els van fer fora. Va ser llavors que van arribar a la plaça Tetuan, on tenien aigua, llum, i l'havien adecentat al màxim per convertir-lo en casa seva. Per aconseguir uns diners extra, la família més llogava altres parts d'aquest local a terceres persones. Les organitzacions que es dediquen a localitzar i obrir espais buits a tot Barcelona fa temps que existeixen. Un cop rebenten la porta, els lloguen a persones que no tenen cap altra manera d'accedir a un sostre, o fins i tot al Raval els llogaven també a persones que traficaven amb droga, convertint-se en l'origen de molts narcopisos que durant mesos van tenir el barri en peu de guerra.
La imputació d'un nou sospitós de l'assassinat d'Helena Jubany avui fa just 20 anys brinda una última oportunitat per saber qui la va matar. La família està convençuda que persones vinculades a la Unió Excursionista de Sabadell poden aportar informació important per aclarir-ho, i per això avui el germà de la noia, Joan Jubany, els ha demanat des del món a RAC1 que no deixin que el cas torni a tancar-se en fals.
Són 20 anys de no haver aconseguit encarrilar una investigació seriosa i en profunditat, i això entre el altres coses està passant perquè hi ha gent que sap coses i encara no les ha explicat, gent de l'entorn de les persones que estan implicades en l'assassinat de l'Helena. Aprofito la vinentesa per demanar que trenquin el silenci i que parlin d'una vegada.
La família celebra que in extremis el jutge decidís imputar un dels sospitosos, però és conscient que encara queda molt per arribar al final.
Ara cal veure què diu o què no l'home que el jutge interrogarà com a imputat i què en surt també de la prova cal·ligràfica que ha encarregat el magistrat per comprovar si és l'autor dels anònims que Helena Jubany va rebre abans de ser assassinada. Joan Jubany es queixa que fins ara la investigació policial ha seguit la llei del mínim esforç.
La crua realitat és que ens hem trobat amb una actitud de desídia per part de la policia espanyola. Nosaltres ens és igual quina sigui la policia que investigui, però quan et trobes amb una policia que té aquesta actitud i una altra que t'està dient que té ganes d'implicar-se i de remoure-ho tot per arribar fins al final, dius, home, sisplau, deixeu intervenir també aquests Mossos d'Esquadra.
El jutjat té dubtes de la coartada del nou imputat i l'assenyala per un correu electrònic que el relaciona amb els anònims.
El RAC avisa que si l'Ajuntament de Barcelona tira endavant els seus plans per pacificar el trànsit, el 2023 augmentaran un 26% les congestions a l'Eixample i formaran cues de fins a 20 quilòmetres de longitud. Segons el RAC, un 70% dels conductors del centre de Barcelona no tenen alternativa viable en transport públic.
La gran majoria dels conductors que circula per l'Eixample, un 80%, ha sortit de fora de Barcelona, un 43% de l'àrea metropolitana i un 35% de la resta de la demarcació. Al matí, sobretot, ho fan per feina i a la tarda per lleure o compra. 7 de cada 10 diu que si van cotxe és pels problemes del transport públic, falta de connexió, lentitud, poca fiabilitat o el preu. Per això el RAC avisa que si s'aplica la primera fase de la Superilla el 2023, que preveu nous eixos verds i places a carrers com Rocafort, Girona o Comte Borrell, no reduiran els cotxes, sinó que augmentaran un 26% les retencions als carrers del voltant. Això serien 4 quilòmetres més que ara en hora punta i serien 8 més el 2030, quan s'hauria d'acabar tot el pla. Per això el president del RAC, Josep Mateu, creu que les mesures s'haurien d'aplicar només quan hi hagi alternativa.
El que demanem és una coordinació de calendaris, eh? O sigui, que vagi lligat la implantació d'aquesta Superilla amb les millores que hi hagi, que vagi havent-hi en el transport públic. El que no pot ser és començar a posar les restriccions el 2023 quan ja sabem perfectament avui que el 2023 no hi haurà alternatives de transport públic.
Calculen que el carrer València seria el principal perjudicat de la primera fase, que assumiria uns 8.000 vehicles més. També afectaria la Gran Via, Aragó, Viladomat i Vilamarí. El RAC ha estudiat 26.500 vehicles i ha entrevistat 800 conductors.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
El Madrid consolida el lideratge a primera divisió després de guanyar l'Atlètic Club de Bilbao, Xavi.
Victòria per 1-0 en el partit pendent de la novena jornada que permet als blancs ampliar l'avantatge. Al capdavant de la Lliga ara té 7 punts de marge respecte l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat i 13 més que el Barça. Això sí, matalassers i blaugranes encara amb un partit menys. Aquesta és la setena victòria del Madrid entre Lliga i Champions consecutiva, tot i que ahir va patir i, de fet, l'Atlètic Club va tenir diverses ocasions per marxar al Bernabéu amb algun punt sota el braç. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Benzema va fer l'únic gol del partit. Al minut 40, el francès continua líder a la taula de golejadors de la Lliga amb 12 dianes. L'Atlètic va mereixer com a mínim l'empat en aquest partit d'ahir, especialment a la segona part. Els de Marcelino van tenir ocasions, però no van estar encertats. A banda de trobar-se també amb un Courtois molt inspirat a la porteria. El tècnic de l'equip basc, Marcelino, és conscient que no tenen la sort de cara.
Esperemos que la dinámica cambie, porque llevo muchos años como entrenador y esto no lo vi en mi vida. Puede suceder un partido, pero de forma tan repetida durante tanto tiempo, es difícil que ocurra, y bueno, no está ocurriendo.
Ancelotti explicava que no li havia agradat la primera part del seu equip i el fet de no poder marcar un gol els va fer patir. El tècnic italià també reconeixia que el seu equip havia sabut aguantar aquest patiment davant un equip més descansat perquè té un calendari més lleuger que el dels blancs.
Al final tiene siempre que sufrir, pero esta la pienso que es una calidad del equipo, que sabe sufrir, que sabe luchar, que tiene una mentalidad fuerte, que no bajamos los brazos nunca. Y también sí, a veces el partido no sale tan bien, tenemos esto, que es una gran qualitat per a un gran equip.
Courtois, un dels millors del partit, va parlar sobre la pilota d'or i es va mostrar crític amb el resultat del premi. No està d'acord amb el fet que no li hagin donat a Benzema.
Es un título raro porque yo creo que si ves a la gente que está al final ahí arriba son gente que ha ganado Copa América, Europeo, Mundial o Champions, y siempre es así. Parece que el año solo se divide en una copa que es, o dos copas, y solo ven eso. Esperamos ganar títulos este año y que él lo gane el año que viene.
El Real Madrid torna a jugar dissabte al camp de la Reial Societat.
Calendari complicat pels d'Ancelotti en el tram final del 2021, però de moment doncs van capejant el temporal. Més enllà del partit de dissabte contra la Reial Societat, els blancs tenen també compromisos complicats. Jugaran la primera posició del grup de la Champions dimarts que ve, rebent l'Inter de Milà, i diumenge 12 de desembre té el derbi contra l'Atlètic de Madrid. Per tant, ara li venen dos compromisos això exigents. Ara bé, la resta d'equips d'aquesta part alta de la classificació també afronten partits complicats. De fet, l'Atlètic de Madrid, Sevilla i el Barça també tenen aquesta última jornada de la Champions amb coses en joc, en el seu cas, el ser o no ser a la ronda dels vuitens de final, i a més, el Barça i el Sevilla tancaran l'any enfrontant-se al Pizjuán en el partit pendent de la quarta jornada.
RAC 1 migdia.
López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Ara que parlàvem del calendari dels Blaugrana per aquest final d'any, avui s'ha presentat el suport dels Blaugrana per la Marató de TV3, no només el Barça, també de l'Espanyol i el Girona. Tots tres equips lluiran el logotip de la Marató en un partit abans d'acabar el 2021.
Sí, enguany la Marató compleix 30 anys, se celebra el 19 de desembre, serà una edició centrada en la salut mental i comptarà amb el suport dels tres clubs principals de futbol catalans, el Barça, l'Espanyol i el Girona, en els partits dels equips masculins i femenins d'aquests clubs que disputin a casa més propers al dia de la Marató de TV3, Barça, Espanyol i Girona lluiran a la samarreta el logo de la Marató. En el cas del Barça, serà el dia abans, el dia 18 al Camp Nou, Barça-Elx, l'equip femení el mateix dia en el partit contra el Rayo, el mateix dia de la Marató, dia 19. Pel que fa a l'Espanyol, el dia 12 de desembre, Espanyol-Llevant, això el masculí, i el femení el 5 de desembre, contra el Barça-B. Finalment, el Girona masculí lluirà el logo de la Marató el dia 19 en el partit contra el Burgos a Montilivi, i prèviament ho haurà fet l'equip femení el dia 12 contra el Saragossa.
Marató que es farà el 19 de desembre, i ara explicàvem doncs, totes les accions de Barça, Espanyol i Girona per ajudar aquesta Marató que arriba als 30 anys. Avui ho explicaven en l'acte fet a TV3.
Sí, els 30 anys són accions, evidentment, en aquest cas amb l'aparició de logos a les samarretes, també han deixat clar que faran algunes aportacions econòmiques als clubs amb aquesta Marató de TV3.
Per ajudar aquelles persones que pateixen de trastorns mentals. Aquesta vegada va per aquí la història. Més coses, perquè després de l'acte d'Ami, Joan Laporta ha respost les preguntes als mitjans parlant, entre altres coses, de la renovació de Dembélé.
Sí, Laporta ha fet una breu compareixença davant dels mitjans que han assistit a aquest acte, en què s'han explicat, com dèiem, els detalls del compromís de Barça, Espanyol i Girona a la Marató, un nom propi, el de Dembélé, i una renovació que Laporta admet que continua estant complicada.
Yo no te puedo decir aún nada en concreto porque seguimos con las espadas en alto, seguimos pues intentando que Ousmane Dembélé, que para nosotros es un jugador muy importante, pensamos que puede dar mucho más de lo que ha dado al Barça todavía. Pienso que puede ser un jugador de referencia si finalmente conseguimos que continúe.
Sobre possibles incorporacions al mercat d'hivern, Laporta no descarta res, però recorda que abans de poder fitxar hi ha d'haver sortides.
Ahora sí es necesario reforzar el equipo, ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Porque no podemos dejar de lado que hay un margen salarial que el Barça pues lo tiene muy, muy reducido, ¿no? Primero tendríamos que ampliar ese margen salarial, y eso, la única manera de ampliarlo es pues que salieran algunos jugadores, ¿no?
Per tant, matisa lleugerament el que ja explicava Ferran Reverter, el CEO del Barça, durant la presentació de l'Espai Barça, del referèndum de l'Espai Barça, on sí, Reverter deia, es podrà anar al mercat de fitxatges a l'hivern, es podrà afrontar la renovació de Dembélé, però avui la porta hi posa aquest asterisc, sempre i quan pugui sortir algun jugador perquè en pugui entrar un altre.
El primer nom en el que pensaríem seria Coutinho, però Coutinho, algun jugador, això em casa perfectament amb la informació que ahir donava la Marta Ramon, per exemple, abans que hi hagi una entrada important, hi ha d'haver una sortida d'algun o alguns futbolistes que tinguin en nòmina sous molt importants, si no, serà impossible portar un jugador, digue-li Ferran Torres o Dani Olmo o qui sigui. I el president del Barça, que no ha amagat que encara que falti pràcticament una setmana pel partit de Munic i hi hagi pel mig encara el partit contra el Betis, les mirades i el pensament estan posats en el Bayern.
Y bueno, ahora estamos con una especial inquietud y con unas ganas enormes de demostrar que el Barça es equipo de Champions y que bueno, este fin de semana contra el Betis también nos va mucho porque aspiramos a ganar la Liga y por lo tanto tenemos que ir sumando de tres en tres ahora y también tenemos, no hay que esconderlo, una mirada puesta en Múnich, ¿no? Que esperamos que bueno, poder ganar allí y por lo tanto pasar a la siguiente ronda.
En aquest sentit, ha dit també Laporta que tot i les victòries del Madrid, una rere l'altra, el Barça continua aspirant a guanyar la Lliga.
Sobre aquest partit del Barça contra el Betis dissabte, aquesta tarda nova sessió preparatòria per encarar aquest enfrontament contra els andalusos. Per cert, aquesta nit el Tu Diràs podreu escoltar el central de l'equip andalús, Marc Bartra, que passarà pels micròfons de RAC1. I d'altra banda, l'equip ha estat de celebració en les últimes hores.
Sí, ahir l'equip va fer un sopar que va pagar Pedri, tot un detall del jove futbolista per celebrar amb els seus companys els èxits individuals recents. Aquesta trobada va servir també a l'equip per conjurar-se de cara al partit de la setmana que ve contra el Bayern. L'anècdota, Xavi, és que l'últim a arribar al sopar va ser Dembélé.
Home.
Anècdota o no.
O regla, sí, sí. És a dir,
has
d'hablar-te, sí, sí.
Norma habitual. I, efectivament, aquesta tarda l'equip torna als entrenaments. Després d'un parell de dies de festa, mirant cap al partit de dissabte contra el Betis, setmana neta de partits pel Barça, que farà aquest entrenament avui a les 6 i demà sessió prèvia ja al partit de dissabte, per la qual cosa podrem escoltar en roda de premsa Xavi Hernández.
Gràcies, Ami.
Fins ara.
Dos quarts i mig de tres, hem repassat la situació a la Lliga amb aquest partit pendent que ahir va recuperar el Real Madrid amb la victòria contra l'Atlètic Club Bilbao. Lògicament, hem parlat del Barça també amb aquest acte d'aquest matí a la Marató de TV3, o donant suport a la Marató de TV3, juntament amb els altres dos equips catalans, l'Espanyol i el Girona. A més, Barça i Espanyol faran d'alguna manera aquesta aportació doble, perquè tant l'equip masculí com el femení lluiran el logotip a la màniga de la samarreta en un dels enfrontaments abans d'acabar l'any. Però ara és temps de parlar de la Copa del Rei. De moment, males notícies en general pels catalans, perquè només queda viu un dels sis equips catalans que ha entrat en joc fins ara, i és l'Espanyol, el de més categoria, que ahir va guanyar patint al final, però va acabar guanyant el Solares de Cantàbria. Eduard de Batlle, ja ha tornat de Cantàbria, com estàs? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, patint. Més del compte, més del que es podria esperar. 2-3 victòria de l'Espanyol davant del líder de la regional cantàbrica, en un partit marcat clarament per les condicions meteorològiques, molta pluja, el terreny de joc de la estació de l'estadi del Solares, la gespa artificial no drenava bé i allò va ser pràcticament un partit de waterpolo en molts moments. Es va avançar l'Espanyol 0-3, dos gols a la primera meitat i un a la segona de penal de Loren, hat-trick de Loren, el futbolista andalús que s'estrena com a blanc i blau, però el Solares en el tram final, en l'últim quart d'hora, va posar-hi una mica d'emoció amb dos gols. L'Espanyol va fer debutar després de complir l'expedient i festa major, evidentment, al poble, on van omplir l'estadi, pràcticament 2.000 persones, li van fer dos gols a un equip de primera divisió. L'Espanyol, dic, va fer debutar dos nanos del planter, Álvaro García, central, i Joan García, el porter suplent habitualment a la Lliga, que estava així de content per l'estrena.
Bueno, a nivell de sentiment, doncs jo crec que no hi ha cap dubte que és un orgull, una felicitat immensa. I la clau, jo crec que, bueno, és el que m'han inculcat i el que inculquen a tot el futbol base, que és treballar dia a dia per anar pujant els graons i, mica en mica, anar aconseguint els objectius que et proposes, i al final, si treballes i tens constància, jo crec que les oportunitats arriben i llavors s'han d'aprofitar.
Parlant també del partit, Joan García, de la dificultat que va tenir per aquesta pluja i el vent que comentem, encaixar els dos gols.
Un partit complicat. Bueno, al final un partit per debutar és igual, com si neva, com si cau pedra, però sí, bueno, sabíem que hi havia la possibilitat que plogués. La veritat que ha plogut més del que esperàvem. Ha sigut un partit que hem diferent, que hem hagut de jugar d'una altra forma que estem acostumats. Però bueno, són partits que també ens ajuden a créixer i bueno, molt content pel treball que hem fet.
L'Espanyol va tornar aquesta passada nit des de Santander. S'entrenarà aquesta tarda, retorna a la feina per preparar el pròxim partit, que és de Lliga, el diumenge, a les 2 a Vallecas contra el Rayo Vallecano. Toca buscar la primera victòria de la temporada a domicili a la Lliga.
Gràcies, Edu.
Fins ara.
Dels altres tres equips catalans, ja ho dèiem, ahir tots tres van acabar amb derrota. Això sí, l'Europa oferint una molt bona imatge contra un segona divisió, la Morevieta, amb qui va perdre per la mínima 0-1, però insisteixo, amb bona imatge. Dani Aguilar, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Sí, i fins i tot va mereixer més, sobretot tenint en compte la gran ocasió al tram final de partit, al minut 77, de Jordi Cano, quan va encarar el porter de la Morevieta, Saizar, i va creuar massa un xut que hagués significat l'empat a un, igualant el gol de Morrortu passada la mitja hora de partit. De fet, l'Europa va proposar un punt més de futbol, però va caure davant l'efectivitat de l'equip basc, amb un joc molt més directe. Al final del partit, això sí, festa grossa al Nou Sardenya, amb l'afició i els jugadors units per celebrar el fet que la Copa del Rei tornava després de 31 anys a la Vila de Gràcia, una circumstància que va destacar el capità de l'Europa, Àlex Cano, als micròfons de RAC1.
Un ambient increïble, un ambient que fins i tot els jugadors de la Morevieta em comentaven que això a segona no es viu a cap camp, i bé, hem d'estar orgullosos perquè bueno, al final també doncs, gràcies a la trajectòria de l'equip en aquests últims anys la gent s'està engrescant i bé, cada vegada són més i nits com aquestes podem dir que són màgiques.
Deia el capità que fins i tot els jugadors de la Morevieta s'havien sorprès. Doncs bé, entre ells Miquel San José, l'exjugador de l'Atlètic Club, que va fer un tuit en basc i català dient: ha estat un plaer competir contra un equip amb aquesta afició i valors. Ara l'Europa se centra en la permanència a la segona federació. El grup 3 és a un punt de la salvació, següent jornada diumenge al migdia davant el Formentera, també el Nou Sardenya.
I encara més a prop de classificar-se va estar el Nàstic, en aquest cas contra un equip de la mateixa categoria, el Linares, també de la primera federació. Esteve Giral.
Doncs no va poder ser, Xavi. Els penals van deixar fora de la Copa del Rei el Nàstic a les primeres de canvi. Van acabar perdent 6-5 a la tanda de penals després de l'empat a 0 durant el partit. Un penal fallat per Ribelles, el travesser, va deixar fora els tarragonins d'aquesta Copa del Rei. Gonzi, el porter del Nàstic, en va poder aturar un de penal a la tanda, només un. Va tenir el Nàstic ocasions de gol, de sobres a la primera meitat, sobretot per avançar-se al marcador i deixar encarrilada l'eliminatòria. Raúl Agné, l'entrenador del Nàstic, explicava després del partit als micròfons de Tarragona Ràdio que se sent satisfet amb els seus jugadors i amb el joc de l'equip.
Això és la Copa, però el que estic més content és del que hem proposat, de la línia de la setmana passada, de que és l'únic que ens farà sortir d'aquí, és el joc, i l'únic que t'ordena és la pilota, i amb això estic molt orgullós dels jugadors, perquè fins a l'últim moment d'aquest partit, si no s'has jugat, no saps el que són, això se fa molt llarg,
A pensar ja en el partit de diumenge a Cornellà, a la seva lliga, a la competició de la primera federació, per intentar recuperar el Nàstic el rendiment de les primeres jornades, quan l'equip va començar a somiar fins i tot amb l'ascens a segona divisió.
I precisament el Cornellà és l'altre equip que va quedar eliminat, en aquest cas, en un mal partit al camp del Talavera de la Reina. Gerard Ballera, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia. Si el Cornellà va perdre 2-0 contra un rival de la mateixa categoria, de la primera federació, i malauradament no podem dir que l'eliminació fos injusta, perquè la primera meitat dels del Baix Llobregat va ser molt i molt dolenta. Es van complicar la vida en els primers 20 minuts de partit. Primer, en una errada en la sortida de la pilota, i després en un mal refús també a l'àrea petita. I a més, abans del descans, el Cornellà també va fallar un penal. L'ex del Barça, Rubén Miño, li va aturar a Àlex Pla. Raúl Casany, el tècnic del Cornellà, creu que sobretot el mal inici els va condicionar.
Ha estat marcado por los errores individuales que hemos cometido en los dos primeros goles, y luego en el penalti, esos tres errores nos hacen ir al descanso ya con 2-0 y ya muy difícil remontar el partido. Veníamos con mucha ilusión y con muchas ganas de ganar, y al final pues bueno, nos vamos jodidos para casa.
L'equip tampoc va millorar massa la segona part i ara toca centrar-se en la Lliga. El Cornellà és un punt només per sobre de la zona de descens i diumenge rep el Nàstic de Tarragona.
Exacte, aquest partit que ara comentàvem també amb l'Esteve, només falta un català ara per entrar en joc i intentant seguir la línia de l'Espanyol, únic dels catalans classificat per la segona ronda. Sí que és cert que en aquest cas del que parlarem és favorit, és el Girona. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Jugarà al camp del Puerto Llano, un equip de segona federació que ocupa més la zona baixa, ara mateix en descens, i que rebrà el Girona amb la il·lusió d'enfrontar-se a un equip de superior categoria. El Girona, que ha viatjat a Puerto Llano amb només 11 jugadors del primer equip, la resta del filial, els defenses Montjonell i Biel, els migcampistes Àlex Sala i Artero i els atacants Suleiman i Dauda. Tot plegat per suplir les moltes baixes que encara té l'equip de Mitchell per lesió, que són concretament les de Nahuel Bustos, Pablo Moreno, Ramon Terrats, Ureña, Darío Sarmiento, Borja García i Valeri, a banda dels jugadors a qui han decidit donar descans de cara a aquest partit, com són Bernardo, Estuani i Jairo. Mitchell es vol prendre el duel seriosament.
Bueno, difícil, difícil, y seguro que tenemos que plantearlo como lo que es, un partido de competición, un partido donde va a haber mucha exigencia y necesitamos dar una buena versión. Ya os digo que no es el mejor momento para afrontarlo porque venimos de jugar lunes, vamos a jugar lunes, tenemos muchísimas bajas, pero queremos competirlo, queremos pasar.
Començarà a les 8 i el podreu seguir des d'un quart d'hora abans a RAC+1.
En aquests dies, protagonisme per la Copa, més enllà del Madrid Athletic Club, però altres països ho han aprofitat per avançar jornades de Lliga. És el cas de la Premier, de la Sèrie A italiana o de la Lliga francesa. Comencem per aquí i per l'ensopegada del Paris Saint-Germain, que ahir va empatar a casa contra el Nice, malgrat jugar amb Messi, amb Mbappé i amb Di Maria al davant. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, és veritat que Pochettino tenia i té a Neymar lesionat, però vaja, la sensació que segueix donant és que és incapaç de trobar un nivell de grup que estigui en la línia de la qualitat de les seves individualitats. Ho porta demostrant en tota la fase de grups de la Champions i ahir li va passar tres quarts del mateix. Partit molt discret del PSG, que tot i xutar 22 vegades, només 5 d'elles van anar a porteria i, de fet, l'ocasió més clara del partit, sense anar més lluny, la va tenir el Nice amb una rematada al pal. Pochettino no ha guanyat contra cap dels equips que el persegueixen a la Lliga, és a dir, ni contra el Marsella, ni contra el Rennes, ni contra el Nice. Aquesta temporada continua sense treure-li suc als seus jugadors i un dels exemples més clars és el de Leo Messi, que ahir tampoc va estar fi en el dia que oferia la pilota d'or al Parc dels Prínceps. A Pochettino li van preguntar sobre la poca punteria del millor jugador del món i aquest va respondre així.
Será mi defecto, ¿no? De mi ojo futbolístico, que siempre lo veo bien a Leo. Jugador que ha ganado 7 balones de oro. Está todo dicho, no hace falta hablar más, ¿no? Yo creo que es un placer y es un honor tenerlo en nuestro equipo.
A tot això, el PSG continua com el líder destacat de la Lliga amb 12 punts de marge sobre el Marsella. Això a França. Mentrestant, a Anglaterra, tres resultats destacats de la jornada d'ahir. Aston Villa 1, Manchester City 2, amb un golaç de Bernardo Silva, que aquesta temporada està immens. Watford 1, Chelsea 2 i Everton 1, Liverpool 4. El City de Guardiola continua a un punt del líder, que és el Chelsea. Per cert, avui hi ha un sempre interessant Manchester United-Arsenal a un quart de 10 de la nit i en directe a DAZN. I a Itàlia s'ajusta la Lliga. Ahir el Nàpols va empatar 2 contra el Sassuolo i ara ja només té un punt de marge sobre el Milan, que hi va guanyar 0-3 al Gènova, i dos punts de marge sobre l'Inter de Milà, que va derrotar 2-0 l'Spezia.
I ara la resta del futbol.
La Federació Catalana ha donat a conèixer el nom dels finalistes dels Premis als Millors de l'any. Gerard Moreno, Dani Olmo i Adama Traoré jugaran l'estrella en l'apartat masculí, mentre que en el femení competiran Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Marta Torrejón. Els guardonats l'any passat van ser Gerard Piqué i Aitana Bonmatí, precisament. Un any més es premiarà també el millor entrenador català, d'entre els tres finalistes, que són Lluís Cortés, Pep Guardiola i Robert Martínez. I també es lliuraran els premis al màxim golejador, que serà per Gerard Moreno, i el de màxima golejadora, que recaurà una altra vegada en Alexia Putellas. La gala es farà el dia 20 de desembre. Per cert, que el president de la Catalana, precisament Joan Soteres, està sent investigat per l'adjudicació d'un campus al seu gendre Lucas Viale. Avui la policia ha estat a les oficines de la Federació per demanar-los la documentació corresponent. I la Federació Espanyola ha informat que la justícia ha tornat a rebutjar la voluntat de la Lliga d'endur-se partits fora d'Espanya. L'Audiència Provincial de Madrid ha desestimat, per tant, el recurs d'apel·lació de la Lliga a la denúncia interposada per la Federació respecte a aquell Girona-Barça que Tebas volia endur-se a Miami.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ah,
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
Movistar ProSegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 9,90 euros al mes fins al juny del 2022, contractant-la abans del 15 de desembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Aquest Nadal regala més i paga menys amb el descompte directe de MediaMarkt. Estalvia 25, 100, 200 i fins a 400 euros. Corre, no et quedis sense descompte. Ja a la teva botiga i a MediaMarkt.es. MediaMarkt, fet només per mi.
És el moment de pensar en el futur. A ESIC seguim treballant per formar-te amb la millor oferta formativa en graus oficials i dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters i MBAs i formació online. Tu ets el futur. Arriba més lluny amb una formació líder en màrqueting, management i negocis digitals amb pràctiques en empresa i oportunitats internacionals. Informa-te'n. ESIC.edu/Barcelona.
I a 10 minuts seran les 3 de la tarda, obrim plana poliesportiva parlant de bàsquet. El focus el tenim posat ara mateix sobre el Barça i el bàsquet Girona. Els de Saras marxen d'aquí a mitja hora per jugar demà a la pista a l'Efes. Demà és el dia que Marc Gasol també debutarà a Fontejau en la seva segona etapa a la ciutat. Som a Girona. Marc Mundet, bon dia.
Hola, Xavi. Fa una estona que el Barça ha acabat l'últim entrenament abans de jugar demà a la pista de l'Efes. Serà la reedició de la final de l'Eurolliga perduda de la temporada passada a Colònia, malgrat que avui Saras no ha volgut fer especial èmfasi en la importància d'aquest partit. Diu, tal i com estan les coses, és un partit més i prou.
Ahora mismo es un puntito más, ¿no? Vamos a punto, yo creo que desde punto de vista sí que hemos jugado final año pasado, es un partido pues quizá más interesante para todos y bueno, yo creo que hemos tenido algo de tiempo a preparar y ojalá ahora podamos sacar las nuestras ideas al campo y hacerlo bien.
Barça líder, 10 victòries, Efes de 0 amb només 6 fora dels llocs de playoff. Per demà el tècnic lituà torna a tenir les baixes de Brines, Calates i Cory Higgins. S'emporta a Caicedo i Agustín Ubal amb Sergi Martínez i Roca Jokubaitis. Hi haurà, per tant, 4 sub-23. L'altre focus d'atenció és a Girona, on som ara mateix, prèvia del debut de Marc Gasol, 13 anys després, en partit a la Lliga Espanyola, demà a les 7 de la tarda, aquí a Fontejau, contra l'Osca, el cué de l'Alepor. Fa una estona hem parlat amb ell i reconeix tenir els mateixos nervis que el primer dia.
No estàs girant les papallones... A vegades dubtes encara les tens i gràcies a Déu doncs, les sento, les noto i em fa il·lusió. Quan ets petit potser les interpretes com un nerviosisme, però ara quan les busques i les sents d'una altra manera. Estic segur que serà un partit emocional que al final doncs, dependrà de si defensem com hem de defensar, si les fiquem i fem totes les coses que hem de fer a la pista, però que tindrà un punt doncs, d'emotivitat i d'il·lusió, perquè a més doncs, tenim entès que vindrà prou gent.
El ritme d'entrades és molt bo, unes 1.600 van més els 1.400 socis, la base i totes les entrades VIP fan que hores d'ara per demà es preveguin unes 3.500 persones sobre un aforament de 4.000. No està previst que es desplegui la grada jove. D'ahir és la victòria de l'Unix Girona per 80-70 sobre l'Arcadínia de Polònia a l'última jornada de la primera volta de l'Eurolliga femenina i que permet a les gironines mantenir totes les opcions de classificar-se pels quarts de final. Falta encara un partit que juga avui, el Sopron Landes, però en un grup de 8 equips, ara mateix, atenció, n'hi ha 5 amb 4 victòries, 2 amb 3, només el Dínia està despenjat. Alfred Jolbert reconeix que no és habitual veure un grup tan equilibrat.
Molt igualat, eh? Normalment a la meitat les coses estan molt més definides, com jo diria que estan a l'altre grup. Jo crec que aquí només hi hauria com de dir, hòstia, les polaques semblaria que no, i tot l'altre està obert.
El gran dubte d'hores d'ara, el temps de baixa de la sueca Frida Eldebrink, amb una lesió al soli a Girona ciutadana normal, ha hagut d'arribar aquest migdia la rookie de l'any a la Women NBA, Micaela Onyenwer. Ho té tot en regla per debutar diumenge contra el Guernica a Fontejau. I ja només serà decisió del tècnic de que ho faci o no.
I atenció en handbol, perquè el Barça haurà d'assumir les conseqüències per haver comès alineació indeguda per fer jugar Ben Ali a la Lliga Sobal, sanció econòmica i pèrdua del partit. Ho admetia ahir Xavi O'Callaghan, el mànager esportiu de la secció.
Volíem demanar disculpes per un error humà, que no és habitual que en un club com aquest ocorreixi, però malauradament ha passat, i per tant no es queda més que demanar disculpes als socis, a Sobal i a l'equip contrari. En cap cas la intenció ha sigut manipular un resultat esportiu, i no ens queda cap altre més que, quan t'equivoques, acceptar les conseqüències d'aquest error.
I ja que som en l'handbol, un parell de resultats d'ahir. Primer, derrota del Granollers a la Lliga Sobal, 28-27 a la pista del Benidorm, mentre que en el Mundial Femení ahir va començar la competició en el debut, una Espanya-Argentina amb clara victòria espanyola per 29-13. I ho rematarem basses en futbol sala i en tennis.
Doncs sí, futbol sala, el Barça juga aquesta tarda el segon partit de la ronda elit de la Champions. Els de Velasco van guanyar ahir en l'estrena per golejada 8-2 contra el Dobovec amb una gran actuació de Ferrau, autor d'un hat-trick, i ara aquest resultat situa els blaugrana com a líders d'aquest grup C, condició que hauran de ratificar aquesta tarda també a partir de 5:45 davant el Halle Goic de Bèlgica, abans de jugar-se presumiblement el lideratge d'aquest grup davant el Pilsen de cara a dissabte. I en tenis ja tenim definida la primera semifinal de la Davis, i avui coneixerem la segona. De moment Alemanya espera rival, que sortirà de la darrera eliminatòria de quarts de final, que jugaran avui Rússia i Suècia. Ahir la Sèrbia de Djokovic es va classificar, va aconseguir el seu bitllet i s'enfrontarà a Croàcia.
I per cert, l'Associació de Tenis Femení, la UITA, ha dit que suspendrà les competicions o els nou tornejos que tenia previstos a la Xina, oi?
Doncs sí, aquest era la seva intenció, i al final ha complert amb la seva paraula de suspendre tots els 8 tornejos, de fet, per les incerteses i censura que envolta el cas de la tenista xinesa Peng Shuai.
En qualsevol cas, aquest cas que hem anat seguint i del qual continuarem pendents. De moment, falten 5 minuts per les 3, farem una pausa i ho rematem de seguida.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar fins a 8 cèntims per litre posant carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i gaudir de molts més avantatges. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa Mi BP.es.
Perquè t'interessa un món on capiguem tots. Perquè t'interessa avançar sense deixar ningú enrere. Perquè t'interessa un planeta amb futur. Perquè t'interessa, subscriu-te a La Vanguardia.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS, per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 us ofereix Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, un podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Viu la Costa Daurada en família tot l'any.
Endinsa't als boscos de la Serra de Prades. Passeja pel Parc Natural del Montsant, pel litoral i els paisatges de vinyes.
Assaboreix la Costa Daurada amb els seus vins, la cuina marinera i els calçots.
Descobreix la mil·lenària Tàrraco, Poblet i la Ruta del Cister i els paisatges de genis com Gaudí, Casals i Miró.
Costa Daurada, captura el moment.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
I arribarem a les 3, obrim agenda cultural i ho fem parlant d'habitatge. I és que el Teatre Lliure acull aquests dies el muntatge Casa, una reflexió sobre la gentrificació i la crisi econòmica. L'obra escrita i dirigida per Lucía Miranda reflexiona sobre com ha canviat el concepte de llar les últimes dècades, Maria Cusó.
Desnonaments, especulació immobiliària, cases d'acollida, lleis d'urbanisme, hipoteques... Aquestes són algunes de les realitats que acompanyen l'accés a l'habitatge de tota una generació i que en els últims anys han contribuït a canviar radicalment el concepte de casa. Una realitat que aquesta setmana, malauradament, torna a omplir portades i que és la que precisament vol explicar aquest muntatge de la companyia Cross Border, una peça de teatre comunitari i documental que està feta a partir d'una quarantena de casos reals que ha entrevistat la pròpia dramaturga, un espectacle irònic i punyent que es pot veure lliure de gràcia fins al 19 de desembre.
Joan Manuel Serrat diu adéu als escenaris.
Esa porque mi niña sigue jugando en tu playa.
Als 77 anys, el noi del Poble Sec ha anunciat que retira l'any que ve, serà una sèrie de concerts que començaran al maig a Nova York i que acabaran al desembre amb un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Serà una gira que ha titulat El vici de cantar 1965-2022 i que arrencarà al Beacon Theater de Nova York el 27 d'abril. Serrat explica que el detonant d'aquest comiat va ser la caiguda de Joaquín Sabina de l'escenari durant la gira del 2020 i que això, sumat a la inactivitat forçosa que l'ha condemnat la pandèmia, l'han fet prendre la decisió. L'autor de temes com Penélope, Paraules d'amor o Cantares assegura que vol acomiadar-se personalment del seu públic i per això, acompanyat de la seva banda de sempre, recorrerà escenaris d'arreu del món, també de l'Amèrica Llatina, on sempre comptat amb molts seguidors. Ara bé, l'adeu definitiu serà a casa, a Barcelona, el 23 de desembre de l'any que ve. Encara no se sap quan posaran a la venda les entrades, però s'espera que sigui durant les properes setmanes.
El Vida suma nous caps de cartell al Festival de Vilanova i la Geltrú ha confirmat la presència de la cantautora nord-americana Cat Power. També hi seran els australians d'Avalanches o els belgues Baltasar. I aquesta nit l'últim concert RAC1 amb Koeman a Sant Cugat del Vallès. La banda de Reus actua a la sala del Siglo Mercantil. L'entrada és gratuïta i es pot reservar al web rac1.cat.